La teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics. El planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, al magazín Matiu L'Escala. Avui, dijous 27 de novembre, m'agradaria parlar d'habitatge, o més ben dit, del fet de no tenir-ne, i és que avui és el Dia Mundial de les Persones en Situació de Sensellarisme. Un dia per reivindicar el dret a l'habitatge com un dret exigible i que hauria de ser fonamental, però que avui dia es vulnera sistemàticament, ja que entra en conflicte amb el dret a la propietat privada pel fet que l'habitatge es converteix en una mercaderia del sistema capitalista. Avui és un dia per reivindicar els drets de les persones que viuen al carrer en situació de sense sostre, una realitat que pateixen més de 2.500 persones a Catalunya, segons el marc d'acció per l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025, que recull dades de 786 municipis. Però també és el dia per reivindicar els drets d'aquelles persones que tenen un sostre però no tenen una llar. D'aquestes, a Catalunya n'hi ha gairebé 56.000, segons el marc d'acció. I és que no tenir una llar va molt més enllà de viure al carrer. També pateixen situacions de sensellarisme i exclusió residencial totes aquelles persones que viuen en situació d'amuntegament, en habitacions rellogades, en habitatges insalubres, sota estructures temporals no convencionals com poden ser tendes, tendals o cotxes, persones que viuen sota amenaça de desnonament, sota amenaça de violència o en allotjaments temporals com albergs, recursos per persones en situació de sensellarisme o simplement que dormen al sofà de casa uns coneguts perquè no tenen cap altre lloc on anar. Tot això també és sensellarisme, tal com recull la classificació europea ETHOS, i totes aquestes realitats passen molt més desapercebudes. Per fer front al sensellarisme, fa 5 anys que 5 entitats socials, que són Arrels Fundació, la Comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Catalunya i Assís Centre d'Acollida, treballen en una proposició de llei de mesures transitòries i urgents. Una proposició de llei que va estar aturada al Parlament durant 3 anys i que a principis d'aquest 2025 es va tornar a tramitar, però encara no s'ha aprovat. El text incorpora, entre d'altres, el dret a un espai residencial digne, el dret a empadronar-se tot i viure al carrer, El dret a uns serveis bàsics d'higiene i a una consigna, i el dret a utilitzar l'espai públic sense córrer el risc de ser sancionat, com passa a molts municipis, mentre no es garanteixi un espai residencial digne per tothom. I és que disposar d'un habitatge és a dir, tenir un sostre, però sobretot tenir una llar, és una necessitat bàsica i hauria de ser un dret fonamental. Perquè sense un habitatge hi ha molts altres drets de les persones que queden desatesos. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous parlarem de la quarta edició del Festival d'Art Contemporani Les Muses amb la seva coordinadora, la Tània Irte. Tot seguit, la Lali Giné ens parlarà del comiat de la sèrie de Stranger Things de l'Ensèrie i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. El famós article 47, de la Constitució, de la Sacrosanta Constitució Espanyola.
Exacte,
que molta gent es pensa que és un dret fonamental i no ho és.
I no ho és, és que aquest és el gran problema.
Està posat ja cap a la part que no és d'allò dels drets fonamentals,
És un principi rector.
És un principi rector, aleshores...
No és un dret fonamental, sinó un principi rector, és a dir, que regeix una mica com hauria d'anar la política, però no exigeix que hi hagi habitatge per tothom.
Tu has dit qui regeix la política i el sistema avui en dia. Allò, Àngela Maria.
El capitalisme i el dret a la propietat privada, aquest sí que és un dret fonamental, no? Llavors aquí tenim un problema.
Ai, Ona. Bé, anem per actualitat local escalenca, dijous 27 de novembre, i parlarem de tramuntana.
De tramuntana, com o no?
Per poc o massa es parla de tramuntana. És com en la cançó d'en Raimon, que en el meu país no sap ploure.
Doncs a l'escala no sap bufar, no?
En la tramuntana el mateix. Tramuntanada, l'episodi d'aquests dies, que ahir va ser el màxim. Ahir vam arribar a una ratxa de 108 km per hora aquí a l'escala. En altres observatoris entre 90 i 99, per tant, entre 90 i 100, i l'episodi va arribar al màxim entre el matí i el vespre del dimecres. Ha estat el segon episodi més intens d'aquest any, just darrere del que vam tenir a finals del mes de març.
Mm-hmm, Déu-n'hi-do, ja les hem notat, aquestes bufades, i s'allargaran gaires dies més, Sergi?
Doncs de moment aquesta s'aturarà aquest vespre i nit, la propera matinada serà més freda, i diumenge s'intueix una altra tramuntaneta, en aquest cas no pas molt intensa, però sí que...
Mm-hmm, per tant, haurem de seguir portant pedres a les butxaques.
El panell seguirà marcant nord.
Què més?
Doncs mira, ara tu parlaves del sensellarisme, no? Des de principis d'any, el servei d'acollida de Càritas L'Escala ha atès 16 persones sense situació d'infrahabitatge. A motiu de la campanya Amb Llei, Amb Llar, l'entitat reclama a les administracions que garanteixen el dret a l'habitatge i l'interpel·la al Parlament de Catalunya perquè aprovi precisament aquesta llei que ens explicaves tu, que erradiqui el sensellarisme. Mhm. Més coses. L'Escala s'unirà a la marató del 3CAT aquesta setmana, i ja portàvem una notícia d'aquella activitat prèvia de dansa, de hip-hop. En aquest cas no haurem de passar pel cap a que ens revisin els ossos, sinó que serà una cosa més light, perquè es prepara una cantada de Nadales i una xocolatada i un mapping el dia 12, a la tarda del dia 12 de desembre, amb la col·laboració, entre d'altres, de les escoles Empúries, Escolapi, l'Espai Jove, l'Associació de l'Escala contra el Càncer, l'Oncolliga, etc.
Mm-hmm. Una jornada que aplega diverses entitats de l'Escala, no?, en aquesta lluita conjunta el càncer, no? És aquest any la marató?
Contra el càncer, sobretot centrat, evidentment, en la prevenció. Mm-hmm. Aviam.
Què més?
La temporada turística i el canvi horari protagonistes del 458è, em costa dir aquestes xifres.
Costa.
Revista L'Escalenc, que ja es pot trobar als quioscos. La revista cultural i informativa dedica la portada i la seva editorial a l'època de l'any en què estem i els efectes del canvi horari. Entre molts dels temes, també fa una anàlisi de la temporada turística i els seus pros i els seus contres.
Mhm. Per tant, ja tenim un cop més aquesta edició de l'Escalenc als quioscos i es pot anar a buscar. I com ho has dit això, 485?
458è.
458è. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do quants articles i quantes revistes han editat aquests de l'Escalenc.
Déu-n'hi-do, Això és dos o tres prestatgeries de casa, Que els tingui tots.
Exacte, sí. No sé si hi ha algú que els té tots. Això podríem investigar.
Jo crec que sí. Va, en esports, parlem de futbol de pales, és a dir, de tenis taula, perquè el club tenis taula Ser l'Escala, el palista, el Xiguaié, ha estat escollit per ser un dels palistes que competirà al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que es disputarà aquest dissabte, evidentment a Barcelona, com diu la paraula. Ha estat convocat perquè ha estat el millor palista de la Superdivisió masculina els dos últims anys.
Molt bé, tu, carai, aquí a l'Escala anem forts amb molts esports, eh? El tenis taula el tenim, és un dels pioners.
Tenis taula sempre, o molts anys, ha estat a l'elit catalana i a l'elit, si em fas dir, espanyola i mundial, perquè fins i tot competint en Champions, en competició europea, per tant, sí, sí, esport capdalt del municipi.
Doncs enhorabona a aquest palista que va en aquest campionat.
Oh, i tant.
I acabem amb el temps. Hem parlat una mica ja de tramuntana, però què més ens has de dir?
De que la propera nit serà la més freda de la setmana, perquè per a la tramuntana estarà serè, per tant, el fred aquest d'irradiació que s'escapa del terra serà més eficient i, per tant, baixarà la temperatura, glaçarà els punts més interiors de la vila. Arran de mar és complicat per l'efecte temperador del mar, però demà podrem veure fins i tot, aviam, si remunta una mica la humitat, això és el dubte que hi ha, potser alguna platja hi ha blanqueta de gebre i el mar aquell fumejant que quan baixa molt la temperatura a l'hivern.
Per tant, aquest fred que tant anhelàvem amb la Lali ja ens ha arribat i se'ns instal·la, no marxa.
Ja s'ha instal·lat, A les cases ja fa fred. Ja fa fred. Ja vindreu que ja s'acabi el fred, la temporada.
Bueno, de moment estem encantades amb aquest fred nosaltres. Teníem moltes ganes que arribés.
Sí, però ja ha arribat massa. Jo, per mi, ha arribat massa de cop, És allò de...
Això sí. O sigui, ara el fred arriba tard, però arriba de cop.
Arriba el fred. El primer dia que arriba el fred tens dos directes a la platja i aleshores ja se't queda el fred al cos ja per la resta del dia. I vas a base de sopetes, de potajes, de llenties, de cigrons, de coses d'aquestes.
No t'has recuperat encara, Sergi?
Encara no t'he recuperat. Encara estic en fase de recuperació.
Doncs vinga, et deixem que et vagis recuperant i ens retrobem més endavant amb
entrarem,
una notícia informatiu.
Entrarem en calor perquè a tres quarts anem a parlar de coses impresentables.
És veritat, avui tenim impresentables amb tu i en Joan Brugués.
Exacte.
Fins després, ara. Sergi.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem parlar d'art, concretament d'un festival d'art contemporani que se celebra cada any aquí a l'Escala pels vols de principis de desembre, i és el festival Les Muses, que enguany ja arriba a la quarta edició i se celebrarà del 4 al 7 de desembre. I per fer-ho tenim aquí la seva coordinadora, la Tània Irte. Tània, bon dia.
Bon dia, Ona. Gràcies.
A veure, el lema d'aquest any és La bellesa és terror. Què ens voleu dir amb això?
Doncs aquest concepte va sortir després de 4 anys fent aquest festival, no? Hem acabat reflexionant molt sobre l'estètica, la bellesa, i d'alguna manera natural Les Muses s'ha transformat en un espai de creació on es qüestiona, no?, la bellesa. Aquesta frase és un aforisme grec que parla sobre els límits de l'estètica i de la bellesa, i d'alguna manera al plantejar aquesta nova edició, la quarta, doncs pensar fins on ens pot portar la bellesa, no? I anar més enllà de la bellesa, més que un criteri de si ens agrada o no, si queda bé en un espai o no, si té una bona resposta amb el públic o no, què crea aquesta bellesa. I el terror, doncs, potser ha causat alguna impressió, però va més enllà de la por, no?
Per tant, és estirar una mica més aquesta bellesa més enllà de l'estètica, no?
Exacte. Entenem la bellesa no com una promesa d'ordre contra el caos, sinó aquest espai de distància on l'espectador, que té la mirada, però també l'artista, aprèn a mirar, a escoltar i a reflexionar, no? I partim d'aquesta idea de que la bellesa no té res a veure amb una norma ni amb la perfecció, sinó com un lloc viu, un ecosistema que va canviant i que dona un espai de reflexió.
Un espai de reflexió on podran reflexionar tant el públic com els artistes. Per seleccionar tots aquests artistes heu fet un procés de selecció que es va obrir fa un parell de mesos. Com ha anat?
Molt bé, la veritat. És que es nota que amb els anys el teixit de les muses no només va creixent, sinó que es va consolidant. Llavors, cada any treballem amb més seguretat de que tindrem una resposta positiva, no? I sempre contem amb artistes que els agrada repetir i que conformen aquest col·lectiu de les muses, però també la convocatòria arriba més enllà dels artistes que repeteixen. Llavors estem molt contents, aquest any tenim més de 50 artistes, perquè a part de que la convocatòria es limiti a 35 per temes logístics i sobretot de capacitat d'espais, sempre se sumen col·lectius i aquest any tenim les escoles, l'institut, i conformen tot aquest grup de més de 50 artistes participants.
Em deies, tenim artistes que repeteixen, artistes nous. Com ho feu per trobar aquest equilibri entre uns i altres?
Bueno, les muses estructura com aquest itinerari que busca evitar l'escala a partir de l'art contemporani, i principalment sortia de la idea d'obrir els tallers dels artistes que viuen a la vila. Però després ens vam trobar d'una problemàtica que crec que és bastant crucial, sobretot aquí al territori, que hi ha molts artistes que no disposen d'aquest espai. Uh-huh. Llavors, tant els artistes locals, que alguns són estacionals, que estan aquí un temps, després tornen, marxen, van viatjant, també hi ha molts artistes a l'àrea d'influència que busquen crear un circuit que sigui més enllà de l'època d'estiu o primavera i continuar mostrant la seva obra. Per això, i gràcies doncs, als espais que l'Ajuntament disposa i l'estructura, la idea principal de les muses, doncs, trobem el format i la manera de donar casa a tothom.
Uh-huh. I parlem ja d'aquest festival pròpiament, què hi trobarem aquest any en aquesta quarta edició?
Doncs en aquesta quarta edició ens hem adonat compte amb els anys que les exposicions doncs ja criden l'atenció, sobretot pel tema de l'itinerari que fa doncs a l'espectador no només mirar i espectar, sinó caminar i recórrer el poble. Però amb el temps vam veure que necessitàvem donar-li cos a la programació, uh-huh. que és en els llocs on hi ha participació i col·laboració que es crea aquest teixit. D'aquesta manera, aquest any doncs, tenim una gran varietat d'exposicions, converses, accions participatives, tallers a l'aire lliure i, sobretot, excuses per trobar-nos.
Mm-hmm. O sigui, la idea de les muses és aquesta de crear comunitat, no? Crear xarxa entre els artistes. Com la creeu, aquesta xarxa?
És com he dit abans, és un ecosistema autònom i viu, que hi ha segurament un component més enllà de la producció o del comissariat o del plantejament del projecte que es crea sol i té un punt de màgia i fa que la dimensió comunitària, com has dit tu, sigui molt central, no? De quina manera fem que els agents creadors, els artistes o els organitzadors es puguin trobar amb el públic, però amb un públic totalment divers, des de nens, amants de l'art o gent que passa per l'escala durant aquell cap de setmana i a lo millor ha vist el programa i vol participar, doncs, no sé, com aquest any que tenim un taller de dibuix o un taller de brodat col·lectiu.
Parlem d'això, d'aquestes activitats. Tenim xerrades, conferències, tenim aquests tallers. I he vist que el tèxtil hi té un paper molt important, no?, amb tres activitats que versen sobre aquest teixit. Per què això?
No sé donar-te una resposta per confirmar per què passa això, però sí que és veritat que des del 2023... que en aquestes últimes edicions les propostes que ens arriben, perquè a l'hora de fer la convocatòria no només donem espai a les exposicions, sinó a crear aquest programa d'activitats que alhora es crea també de forma comunitària a partir de les propostes dels mateixos artistes o altres que no volen exposar però volen participar. Llavors, d'alguna manera ha confluït que hi ha una pràctica d'art tèxtil, tant sigui a la zona com en el mateix poble, que uneix doncs, també un cercle en la seva majoria bastant femení, però que ens transporta també a pràctiques que segurament s'han fet tota la vida a l'escala, no? Per la pesca i la xarxa. I és això, aquest any, és a l'hora de conformar el programa és com crear un puzzle que de cop t'arriba una proposta i veus que encaixa amb una altra i es conforma de forma bastant orgànica. I per exemple aquest any tenim la projecció d'Imperio, que també tracta sobre les pràctiques tèxtils. D'aquí va sorgir la idea de fer una conversa sobre les fibres sensibles i el tèxtil a l'art, i després també va sorgir a la idea del taller de brodat col·lectiu. Llavors la gràcia també de treballar en això, i aquí ja parlo personalment, és aquesta màgia a l'hora de crear les línies en la programació que apareixen soles.
Que bé, això sempre està bé, no?, que les propostes es puguin anar lligant les unes amb les altres. N'hi ha una altra, que és una performance per denunciar el genocidi de Gaza. Quin paper creus que ha de tenir l'art, no?, en aquesta denúncia social?
Doncs també a l'hora de... quan vam llançar la línia temàtica i la convocatòria, jo vaig pensar, no podem posar-nos un vel i fer... lucrar-nos de l'art o operar per l'art sense mirar què hi ha o què passa en el nostre voltant, no? I d'aquí també va sorgir la frase "la bellesa és terror". Vull dir, al final moltes obres dels artistes sorgeixen des de diferents punts contemplatius o fins i tot tenen un missatge clau, un missatge de revolució o d'eina de canvi. I vaig pensar que la bellesa era l'eix de també que fos un punt de crítica, no? Aquesta idea de practicar la mirada, però com dèiem abans, de buscar la reflexió i buscar la crítica. I amb els de la calle, que són la Maria i en Gustavo, que és una parella que ja durant anys i anys han col·laborat no només amb les muses, sinó amb l'Ajuntament de l'Escala, quan ens vam tornar a trobar per parlar de les propostes que podien encaixar-nos aquest any, doncs ho vam veure claríssim, que havia d'haver-hi un espai de crítica, i de crítica a partir de la acció participativa i col·lectiva. Igual que l'any passat, amb l'Obet vam tenir un espai per la Dana, que justament feia molt poc que havia passat, doncs ens semblava molt coherent tenir aquest espai reivindicatiu pel que passa a Gaza.
Has comentat que serà una activitat participativa, però no és l'única, no n'hi ha moltes, i ens comentes també que participen alumnat dels centres educatius de l'Escala. Com ha estat aquesta col·laboració?
Doncs ha estat progressiva amb els anys. Fins ara havíem col·laborat molt amb l'Institut del Padró, amb diferents accions, que aquest any també col·laboren, però no amb una exposició directament, sinó que ens ajuden a la part de producció i a la cartelleria. I amb l'Escola Empúries, bueno, jo ho he pensat molts cops, les muses creix a poc a poc i arriba a cada lloc en el moment que li toca. Doncs segurament amb aquesta quarta edició ja ha guanyat prou cos com per motivar les escoles a participar, no? Veient els intents anteriors o les edicions anteriors on hi ha hagut cabuda a altres col·lectius, doncs aquest any ha confluït que ells també puguin participar. I bueno, ens van a presentar dues propostes per part de l'escola Escolapi, una exposició escultòrica que fan entre tots els alumnes de l'escola, i després de part de l'escola Empúries un making of d'un projecte que presentaran més endavant, però tampoc volem donar masses explicacions, sinó que tindran un moment el divendres 5 per mostrar-nos una mica què han treballat i què ens presentaran en un futur.
Per tant, convidem a tothom a anar-hi, no?, el divendres 5 a veure què han preparat aquests alumnes de l'escola Empúries.
Sí, i tant. Totes les activitats són gratuïtes i de lliure participació. Sí que hi ha algunes que, si entreu a la web, podreu inscriure-us per tenir una mica de dinàmica i logística, i també per als propis creadors que puguin controlar el material i l'afluència de gent. Però convidem a totes les activitats, a tothom.
Això, dèiem, comença el dijous 4 amb l'acte inaugural i s'allargarà fins al dia 7 a molts racons de l'escala, no? És un festival molt itinerant que esquitxa gairebé tots els racons de l'escala. Després de 4 edicions, quin impacte creus que té aquest festival al municipi?
Doncs és un dels objectius que ens vam plantejar al principi de tot, amb la primera edició, que... el gran impacte que jo crec que s'està palpant i cada cop és més notori és l'acció de sortida de la programació estacional, sobretot, de que hi hagi una oferta cultural a l'hivern, sobretot en aquest interdit entre finals de la tardor abans del Nadal. És una bona excusa de trobada. I després, sobretot, la creació d'aquest teixit, que justament hi ha un parell de propostes, com per exemple a l'estudi de la BUN, l'Anna Caubet, la Kirsti i la Laura García Jordán, que elles mateixes han proposat una activitat dins d'un estudi per trobar-se amb la gent. Llavors, això jo crec que és... el tiquet o el rebut definitiu de que aquests objectius que ens van plantejar fa 4 edicions de crear teixit i comunitat s'estan complint i que van cap endavant.
Doncs, Tània, esperem que vagin molt més endavant i que aquesta edició sigui un èxit, i moltes gràcies per venir avui a explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que sona a la plaça, o un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig, de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. Secret escrit a la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord
amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort, amb barres llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que soni des del cim més alt, velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó, mirant el cel. I després d'això, quan perdem el fil, ho trobarem tot, buscant un motiu, que després d'això quedi una cançó que ens faci sentir que tremola.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio l'Escala.
I ara que encetem aquesta segona mitja hora de programa, són les 12, són 12:15. És moment de fer un repàs a les novetats de les plataformes de la mà de la Lali Giné a l'Enserio.
Enserio.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb Lali Giné.
Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana escassa d'estrenes altre cop, però sigui com sigui, comencem, com sempre, el repàs setmanal.
Está muerto.
I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i trobem Los misterios del hotel Finse.
No hay señal de ningún tipo.
Hemos pensado que es policía, ¿verdad?
Soy Hanne Willemsen, de la policía de Estocolmo.
Parlem d'un thriller suec amb tinys de cinema nord de Christie que segueix una jove agent de policia que haurà d'investigar les misterioses morts en un hotel.
Asuntos internos te está investigando. No actúes sin autorización de la policía noruega, bajo ninguna circunstancia.
Han matado a dos personas. Hay otra desaparecida y otra congelada. Me cruzo de brazos.
Tot comença durant una forta tormenta de neu que provoca que un tren en direcció Narvik xoqui contra una llau. Tots els passatgers hauran de refugiar-se en un antic i aïllat hotel de les muntanyes. Entre els passatgers es troba la jove gent que es veurà obligada a investigar les misterioses morts que comencen a succeir.
Uniform from 7-2, responding.
Call, call, coffee.
Aquest dijous a Movistar Plus hi arriba la tercera temporada de Blue Lights.
I have a feeling it's about to get a lot more complicated.
És la tercera entrega d'aquest drama policial dels creadors de Line of Duty. Dos anys després del seu baptisme de foc com agents de Belfast, els protagonistes han començat a sobreviure als carrers.
You're looking at me like you don't even know me.
Maybe I never really have.
Ara s'enfronten a un món cada cop més complex on les línies morals es difuminen.
Who's that?
També aquest dijous a Disney Plus hi arriba la temporada 22 d'Anatomia de Grey.
The fire chief says he still doesn't know the extent of the damage. Fatalities.
Després de l'allau de premis, la sèrie continua viva amb aquesta 22a temporada seguint a l'equip mèdic del Grey Sloan Memorial. I com no podia ser d'altra manera, l'actriu Ellen Pompeo tornarà a la ficció com a actriu recurrent en aquesta nova entrega de la sèrie.
Al fin te tengo. Podemos empezar.
Però el plat fort d'aquest dijous i de la setmana el porta Netflix amb l'estrena de la primera part de la cinquena i darrera temporada de Stranger Things.
És la incursió definitiva. Encontraremos a Vecna y acabaremos con esto para siempre. Juntos.
A mesura que s'aproxima l'aniversari de la desaparició del personatge de Will, també creix una inquietud ja coneguda. La batalla final està a punt de començar i els protagonistes hauran d'enfrontar-se a una foscor més poderosa i letal que mai. Per acabar amb el malson, hauran d'estar tots junts una darrera vegada.
Está planeando acabar con nuestro mundo. Y no va a parar hasta que nos exprima cada gota de sufrimiento.
Aquest dijous arriba la primera part, el proper 26 de desembre s'estrena la segona i el capítol final de Stranger Things es podrà veure el proper 1 de gener.
Elsbeth.
What? Sorry, I am jet lag, which is why I seem a little loopy, although some people think I always seem a little loopy.
Diumenge a Movistar Plus hi arriba la tercera temporada d'Elsbeth.
Get out or Raggedy Ann goes home in a body bag.
Tornen les aventures d'aquesta poc convencional advocada que treballa per la policia de Nova York gràcies a la seva intuïció.
Don't worry, your mother's very good at talking her way out of things. No.
Aquesta tercera temporada arrenca amb nous casos, nous personatges i desafiaments per la protagonista i el departament de policia.
I suppose we should start at the beginning.
Someone at this law firm covered up the truth.
I no ens movem de Movistar Plus perquè la darrera proposta de la setmana és la segona temporada de Matlock.
Who the hell are you, Madeline Matlock?
The truth is coming out.
Kathy Bates torna a interpretar a la brillant septuagenària que va aconseguir l'èxit durant la seva joventut i decideix reincorporar-se al món laboral en un prestigiós bufet d'advocats de Chicago.
Viva España!
Viva!
Espanya!
Puta!
Espanya!
Grande!
Espanya!
Libre!
Y todo el mundo!
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Anatomia de un instante, l'adaptació de la novel·la de Javier Cercas sobre el 23F que podeu trobar des de fa uns dies a Movistar Plus.
Vamos a cambiar el orden político de este país.
Ten mucho cuidado, Adolfo. Si fracasas, nos llevan a los dos por delante.
La sèrie dissecciona el fatídic moment històric de l'intent de cop d'estat amb l'entrada de Tejero al Congrés i ho fa des de tres punts de vista, igual que la novel·la.
Estoy en mi derecho de vivir en mi país. Estoy cansado de esconderme.
La ficció, com dèiem, segueix a tres personatges clau. El president, Adolfo Suárez, el general Gutiérrez i el líder històric del Partit Comunista Espanyol, Santiago Carrillo.
¿Te he dicho ya qué quiere de ti?
Yo soy militar, no soy político.
¿Y ese señor?
¡Iván Franco!
Es cómplice de su mentira.
Aquest és el punt de partida d'aquesta ficció creada per Alberto Rodríguez amb la col·laboració en el guió de Rafael Cobos i Fran Araujo.
Un golpe de estado.
Me está diciendo que el rey les ordenó dar el golpe.
Ho hem dit abans, el cineasta conserva en bona mesura l'estructura original del llibre de Cercas, malgrat que lleugerament adaptada, perquè la sèrie consta de 4 capítols i en el llibre n'hi ha 5.
Sí. Quiero que seas presidente del gobierno.
Vamos a cambiar el orden político de este país.
La sèrie és a la vegada un relat exhaustiu dels fets al mateix temps que una anàlisi dels personatges. Destaca la caracterització d'Álvaro Morte, Manolo Soto i Eduard Fernández en el paper dels tres personatges centrals i, per damunt de tot, destaca la interpretació d'aquest últim com el líder del Partit Comunista.
Lo que realmente se quiere conservar es el franquismo.
Però entre les joies d'aquesta sèrie hi ha una imatge magníficament ficcionada, la sala a l'hemicicle que encapçala cada episodi. Cada capítol està centrat en aquests tres personatges creant un retrat dels seus contextos i motivacions per actuar com ho van fer.
Adolfo, si s'enteren los militares, se acabó.
Tot plegat per arribar a un capítol final en què es dissecciona el judici als golpistes.
¿Com se paraba un golpe de estado?
Yo todo lo hice por España.
En definitiva, Anatomia de un instante és un estudi minuciós sobre el coratge i la memòria històrica, una sèrie que converteix el 23F en un thriller polític vibrant.
¿Qué va a hacer con el Partido Comunista? ¿Va a legalizarlo?
Es de Carrillo.
Hay que escucharles. No queremos democracia.
Les recuerdo que en este país ha habido más de un golpe de Estado.
Com hem dit, els episodis no es limiten a il·lustrar el cop d'estat, sinó que l'emmarquen en una xarxa de tensions prèvies. Les esquerdes del govern de Suárez, la resistència dels sectors militars, els recels davant la legalització del Partit Comunista i la sensació constant que la jove democràcia es sostenia sobre un equilibri més fràgil del que es podia admetre.
Todo el mundo quería que se marchara Suárez.
Un golpe de estado.
Finalment, a les interpretacions dels protagonistes s'hi sumen també les de Miki Esparvé com a Juan Carlos I i David Lorente com a Tejero.
Vamos a enterrar a nuestros compañeros.
Quiero que escuche la manifestación.
Lo quieran o no.
En fi, que si encara no heu vist Anatomia d'un instante, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a fer-ho.
El origen de esta historia es una imagen enigmática. La entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso, los gritos, el silencio del hemiciclo y los disparos.
Don Manuel Núñez del Cabo. No.
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado.
¡Alto! ¡Todo el mundo quieto! ¡Fuero!
¿Cómo se echaba a Suárez? La respuesta que debió dar la clase dirigente española es la única posible en una democracia, mediante unas elecciones.
¡Quieto todo el mundo!
Sin embargo, la respuesta fue otra, prácticamente uniforme, a cualquier precio.
¿Qué es lo que están haciendo?
¡Vuelvan los caños! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
¡Manolo!
¡Al suelo!
¡Manolo!
El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de tres hombres. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, tres hombres permanecen en su sitio. El general Gutiérrez Mellado enfrentándose a los golpistas. Adolfo Suárez recostado en un desierto de escaños vacíos. Y Santiago Carrillo sentado en calma, esperando llevarse la peor parte. Dicen que Suárez llevaba mucho tiempo preparándose para un final violento. Tal vez estaba posando para la historia. Nadie estaba con él.
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Qui és qui em va dir que la joventut s'escapa, però la rima mai no escampa i sovint no vol seguir aquest camí? És qui em va dir que l'amor durava un segle i tot eren mil floretes escampades per un camp de romaní. Rimes, versos, tot és fum i sento que et perdo quan sóc amb tu. Vam buscar junts el camí, però al vell mig del laberint es va fer fosc, es va fer de... T'espero, marxo a dormir. Qui és qui em va dir que la vida sempre avança, que si estimes hi ha recança, però que sempre ens quedarà aquell tros de cel. Qui és qui em va dir que només tinc amics arbres, que sento que et perdo.
El teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
En el més calent a l'Aigüera ha arribat el moment de donar pas als impresentables. En Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
Doncs ara és el moment de les històries i cabòries d'en Joan Brugués i en Sergi Corral. Nois, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia.
Aquí estem.
Estem.
Jo penso que aquesta taula, jo la veig que
es desplaça sola.
Es desplaça sola.
És la tramuntana que bufa d'allà i va
més cap aquí,
més cap allà i la va passant.
I va passant, estem a tocar quasi la paret de darrere.
Sí, ens mengem a l'estudi 2. Passarem pel vidre.
A partir de gener ja farem des de l'altra.
Farem des de l'altra banda, sí.
De l'altra banda. Que abans es podia fer la ràdio des d'una banda i l'altra. Sí. Directes.
Ràdio.
Això no hi era.
Nadal a tres bandes, ràdio a dues bandes.
Tu ja ho havies vist, allà a l'Ona no. Això que tenim aquí darrere, que es veu sempre que hi ha els logos de la ràdio i la tele, no hi eren, i alguna vegada s'havia fet programa des d'aquella banda.
Des de l'altra banda.
De la banda directa, que fèiem, doncs, giràvem, veus aquest botó d'aquí?
Sí.
Aquí tenim control un botó vermell.
Control 2.
Posàvem el botó control 2 i es podia fer...
I ara l'altre botó de suprimir todo.
Suprimir todo.
Carai, molt bé, hem descobert una cosa nova d'aquest estudi.
Exacte, coses que passaven aquí.
Joan, avui m'has dit que era el dia d'Acció de Gràcies.
Sí, senyor. Avui és dia d'Acció de Gràcies.
Avui és el dia d'Acció de Gràcies.
Thanksgiving,
i demà què és? Demà què és? Vinga, per 25 cèntims d'euro. Si avui és Acció de Gràcies, demà què és?
Demà és Black Friday.
Sí, senyor.
Blast Friday.
No esteu al dia.
No, jo no controlo pas aquestes coses tant.
Blast Friday. Però això del Blast Friday, un timo de l'estampita.
Totalment. Sí, l'altre dia passàvem una notícia al Next que deien que no sé pas quantes empreses havien estat sancionades l'any passat perquè pugen els preus just dos dies abans per poder-te fer la rebaixa i te'l deixen al mateix preu, o fins i tot més car.
Això ja passava a les rebaixes, també.
O quelcom més cutre, en català correcte, algú més cutre, que és allò de les dobles etiquetes, que desenganxes una etiqueta i hi ha el preu anterior.
Això es feia a les rebaixes ja.
A les rebaixes ja feien això.
És el
timo de l'estampita, perquè el part vas a comprar, perquè aquests dies a part es compren moltes coses, jo crec que es compren més coses tecnològiques que no...
Però això no és el Cyber Monday que parlava, no sé qui.
El Cyber Monday és el dilluns.
El Cyber Monday és el cotxe
que és per la compra... Sí, Vermont.
Qui ha quedat arreplegat del Black Friday, del Black Friday passa que per Cyber Monday. Aleshores es diu, si no te la cardem per una banda, te la cardem per l'altra.
Clar, el Cyber Monday només era per compres digitals, diríem. Però sí. És clar, ara ja les compres digitals ja hi són des de fa temps. Passa que suposo que abans no hi havia tant de llocs que venguessin digitalment, però esclar, ara tenim que si els Amazons, que si els AliExpress, que si els Alibaba, que si els
el
WhatsApp,
el tot. Tot, però no. Jo l'altre dia que vaig estar a Capital, que vaig anar a Barcelona...
Ui, vas anar a la Capital?
Vaig anar a Capital. I quan vas a Capital, quan tu vas de poble i vas a Capital, o vas al metge, que és el Gutsungu, vas al teatre, al cine o en algun concert, o te'n vas de compres pels puestos.
Són les tres coses que es van a fer a la Capital, no?
Són les tres coses que es van a fer a la Capital.
Els de poble se'n van a la Capital.
Els de poble, quan anàvem abans a la Capital, d'excursió, i es deixaven a la plaça Catalunya, cap a quin lloc anaven fletxats?
Cap al Corte Inglés. Cap al Corte Inglés.
Cap al Corte Inglés.
Corte Inglés.
Mare meva.
Cap al Corte Inglés, a què fer? Pujar i baixar les escaleres.
Alts, Manela.
Com la dona aquella, aquella mateixa dona que sempre entrava primera a les rebaixes, que era la imatge aquella que enfocaven, de la cursa, que d'aquí ve la cursa del Corte Inglés, de la dona que entrava primera a les rebaixes del Corte Inglés, d'aquí és on ve la cursa.
Obrir les portes, l'imatge era obrir les portes i les...
El que passa que no hi havia samarretes tècniques i coses pijades d'aquestes d'ara, sinó que era directament la dona amb el bolso. I si passava una part davant, que t'apego amb el bolso, pum, la tombava cap a terra per entrar a la primera i agafar la primera rebaixa.
Exacte.
I mare meva, que consumista, tot plegat.
I allò, el Corte Inglés de plaça Catalunya, que primer era un raconet i enmig van agafant tota la mansana.
Exacte.
Déu-n'hi-do, doncs... que se van anar menjant. No? Les botigues...
I el pessebre que posaven a baix. Jo me'n recordo que em portaven a veure el pessebre de baix. Sí.
I després, si anaves allà, després t'anaves a Jorba, a Galeries Preciados.
A Galeries Preciados, que estava més a baix, que després ha sigut un altre Corte Inglés.
Després el va comprar
el Corte Inglés. Que ja l'han
tancat. Sí, l'han tancat.
Coses de Barcelona. I els torrons també s'anaven a comprar al Portal de l'Àngel i a Loteria Valdés a comprar la Laterida.
El Mercat de Nadal, que es fa allà a la Catedral.
Santa Llúcia.
I els voltants, que eren paradetes més hippies, que estan molt bé.
Sí, paradetes hippies.
Trobo que són molt experts, no, d'això?
Home... Tant.
Doncs, el que et deia, l'altre dia vaig estar...
I un tio gegant, allò.
Un tio.
Tio. Digue, on vas estar?
Doncs em fa falta comprar una tele, perquè tinc la tele d'aquí, del menjador de casa, que quan l'enxufo, a vegades sembleu doble, sembleu triple, o sigui, hi ha com una divisió de... que dius, nen, estàs marejat o has begut molt? No, és la tele que es veu malament. No veus doble ni veus triple, és la tele.
Ja passa amb les teles que es veu malament.
Sí, és la tele. Aleshores, haig de comprar una tele, allò que en diuen ara Smart TV.
Ja no n'hi ha de les altres.
Ja no n'hi ha de les altres, per tant no podré fer la pirula que faig ara amb certes plataformes, però bueno, això són figues d'un altre panero. Vaig anar a comprar una tele, i clar, ja vas a la tele i el primer et ve el noi que ven teles. Però ven teles, però anava amb un polo d'una marca determinada d'una tele.
O sigui, no ven teles, ven una tele.
No, i te'n vas fiar?
No. De cap de les maneres.
Jo vull el...
Perquè jo li preguntava per una... i per una altra marca, i ell anava sempre, o sigui, reculava sempre al mateix lloc.
A la seva.
Reculava sempre al mateix
lloc. T'ho diràs.
Però aquesta és que jo no vull un mamotreto de... Perquè, clar, això seria un altre meló per obrir.
Clar, és que parlem-ne, per què les teles són tan grans? Cada vegada més.
Ara.
Hi ha teles com la finestra que tenim aquí, eh?
Sí.
O sigui, casa nostra no és un cinema.
Exacte.
Però les teles... I després tenen amb el Dolby Stereo aquest,
sí,
que el porta,
el
Soul Round aquest.
Ja. Nosaltres un dia ens va picar la veïna perquè vam posar aquella del Batman, no sé, aquella del Jude Law, o aquell que es va morir, aquell pobre actor que es va morir, però es veu que la vam posar tanta castanya que la veïna es pensava que el Batman entrava a casa seva.
Les pantalles poden arribar, no us exagero, tal com veiem això, la nostra finestra que tenim aquí, entre que ens separa redacció locutori, ai, redacció, aquí on estem amb el d'allò, amb el de Xonsis, doncs d'allò, la de Xonsis.
D'altre, sí.
M'he explicat bé, no?
Exacte, perfectament. Doncs cada dia són més grans les teles.
Sí.
És allò que abans era el més gran de que haiga, per això es deia el d'allò. Doncs amb les teles igual. Clar, mon pare deia, diu, una de 55... Dic, papa, dic, si cardo't una tele de 55 polsades al menjador, només es veurà...
Has de sortir del menjador.
Només es veurà tele.
Has de posar la cuina per veure la tele al menjador.
Exacte, només es veurà tele. Dic, amb una de 43 en tinc de sobres. Sí. I discutint amb el del MediaMarkt, quasi el 43, si però unes tenen la pantalla... Total, que no t'aclares de res.
Clar, és que llavors veus la Carla de l'informatiu de la teva mida, saps? Està fent allà les notícies, és de la teva mida.
És de la teva mida. No, no. Pues això, o sigui, compres, compres dirigides, rebaixes dirigides i persona... A veure, que qui ja venguen en una cosa d'aquestes, t'ha de vendre el que sigui. És la seva feina.
Bueno, esclar, és que al final és això, és la seva feina.
La seva feina, vull dir.
I déu-n'hi-do com han evolucionat les teles.
Molt.
Ara les teles es prima que es pot penjar a la paret. Ah, abans tenia un cul.
Un cul?
I tant.
Sí. Tenia un cul, un tubo.
Igual que les pantalles d'ordinador.
Sí, sí, cada vegada són més fines.
És allò que li donaves cops. De... És d'ells. Sí.
Ve d'ells.
Ve d'ells.
Bueno, jo la prima a vegades també el don cops, eh? Sí.
Però ve d'ells, ve d'ells. Abans que... Reagan permanés que han atent totes les seves pantalles. Sí. Sortia una d'allò. Com...
I la carta d'ajuste.
La carta d'ajuste, això ho he vist. I encara he vist jo, perquè jo som...
Què és això, la carta d'ajuste?
No saps el que és la carta d'ajuste?
No.
Ostres, és que abans no hi havia programació contínua,
no,
sinó que anava per franges horàries. Mm. I després posaven com una espècie de dibuix que sortia
una
a la
rodona,
pantalla,
unes rodones, amb blancs i negres i colors.
Posava TV i després sí. Sortia el rellotge.
Que sortia abans d'Eurovisió i aquestes coses.
Abans era en blanc i negre, després ja va ser en color, com va arribar a les televisions en color, perquè pensa que jo he vist televisió en blanc i negre.
Jo no.
Eh? I hi havia gent que es posava unes pantalles de colors per veure que era de televisió de colors, que era com una espècie de paper transparent en colors, en diversos colors, que allò va ser un fracàs.
Però deia, home, no, això és enganyar-te a tu
allò
mateix,
com
no?
Les pantalles
però,
aquelles
venien,
al Covid,
venien,
no? Com allò, com les viseres aquelles que van presentar el Covid.
És com qui es posa les ulleres de color rosa i veu el món de rosa.
I pensa que per obrir la televisió hi havia un aparell, una espècie de compressor allà, que pitjaves aquell botó, t'havies d'esperar un xic que s'escalfés i després ja podies veure la televisió, però anava a horaris... excepte el cap de setmana, que sí que ja havia més programació, en programes, per exemple, la tarda començava a les 7 de la tarda, començava ben bé.
I quan no hi havia programació, es sortia aquesta pantalla
així?
La pantalla de la carta
d'ajuste. O quan feien cops d'estat, que aleshores sortia la carta d'ajuste i la música clàssica.
També, clar, música... Bueno, per Setmana Santa era el que hi havia abans. Processons i música clàssica, eh?
Ja, ja.
Si tu ara busques en allà el buscador carta d'ajuste, veuràs com era la carta...
Després ho buscarem, sí.
Perquè una profe ens deia, sortia la carta d'ajuste a col·le, diu, mira, de veus aquest color de comprar, heu de comprar les cartolines per demà
del color de la
carta d'ajuste.
Doncs així anàvem i després ja va començar la televisió. Bueno, a part que només n'hi havia una. Una i després havia la segona, però aquí no l'agafàvem. Uh-huh. Després sí que ja em van posar l'antena per veure la UHF.
Recomanable, Joan, el programa aquell que fan ara la 2CAT, que es diu així, no? O TV2CAT o 2CAT, 2CAT TV o 2CAT, no sé què.
El nou canal en català.
Exacte. Aquella... El programa d'en Bundó, que ha rescatat l'arxiu del Nodo.
Ja n'he vist uns quants.
Del d'allò.
I ahir m'estàvem...
De la tele d'abantes.
El de la Ruscallada estava...
Vale, jo vaig mirar l'últim, que va ser el del Santi Balmes.
Santi Balmes. Sí. Encara n'hi ha un altre. És el penúltim, ja.
És el penúltim.
Ahir vaig entrar i és el penúltim, Santi Balmes.
A mi ve l'altre, que avui estrenen Stranger Things. No d'allò.
S'us acumula la feina de mirar coses, eh?
Acumula la feina. Sí, però a mi l'acumulació de la feina aquesta em dura 5 minuts, que és el temps de dormir-me quan poso la tele. És una acumulació...
L'has de recuperar un altre moment.
Exacte. Llavors no
és allò en diferit.
Clar, ara la gent està dividida en dos, al món, dels que són de sèries o els que són de pel·lícules, m'imagino.
De què sou vosaltres?
Jo soc de sèries, eh? Jo dic clarament. Jo
si la sèries. Película és bona, m'adormo menys amb una película que com una sèrie.
Que no m'escoltin Jordi Orno, perquè m'ha de fer la col·laboració a partir del mes de gener en el programa, i si me diu això, després ja me diu fora.
Però deu ser algo psicològic. Jo m'adormo menys en pel·lícules que en sèries. En sèries, els 5 minuts de programa de sèrie...
Si m'haig de dormir...
Patapum.
Però les sèries són més curtes, no? En principi, els capítols, o no? Que les pel·lícules.
Hi ha sèries que, de capítols d'una hora, que quasi, sí. Hi ha pel·lícules que no arriben a...
Una hora, 3 minuts, una hora, 4.
Sí, ara, avui dia, ha, segons quines sèries...
Massa llarg.
Hi ha sèries de mitja hora, i te trobes sèries d'una hora als capítols.
I sèries de 20 minuts. Em vaig veure una fa poc, que eren 20 i pico minuts els capítols. Això està bé, perquè fas part i te la ventiles en una...
Em penso que la sèrie...
Jo anava a dir, està bé, perquè així si tens poc temps pots mirar un capítol i l'endemà mires un altre, no per fer aquesta marató que volies fer tu, Sergi. Però sí, hi ha les dues opcions.
Però hi ha gent que fa maratons amb hores, amb capítols d'hora i pico.
Això de mirar-te un capítol costa, perquè com acaba la sèrie? que deixa mintiga i ja de seguida poses l'altra.
Clar, ja poses l'altra.
Clar, és això que costa de dir. I, si no és pas una cosa tancada, una sèrie que acaben els capítols tancats, que ja han agafat els dolents i els han posat a la presó...
Clar, però la gràcia de les sèries és que no els capítols no siguin tancats, que et deixin amb intriga perquè miris el següent.
Un cliffhanger.
Però n'hi ha no, que sí. Per exemple, això? Jo ara estic veient...
L'Ala li ho sap.
Jo estic veient el Chicago PD, que és la policia de Chicago, i aquests sí que són tancats, excepte algun capítol que ho deixen obert. Però normalment sempre són capítols tancats. I clar, com és un capítol obert... Ja, de seguida, aviam com ha acabat això. L'han matat, no l'han matat, se n'ha sortit, no se n'ha sortit, i després ja continues veient l'altre capítol. Hi ha moltes sèries, això sí, que te fa això, que vulguis ja de seguida anar a veure l'altre capítol, que abans, quan no hi havia d'aquestes plataformes, havies d'esperar una setmana.
Clar, i és que és això el que hem de fer, o sigui, encara que hi hagi les plataformes, hem d'aprendre a viure amb aquest...